Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Una errada elèctrica en una gelera pot haver estat l'origen del tràgic incendi que ha causat la mort de dues persones i una desena de ferits a Magaluf, a Calvià. Els bombers per ara confirmen que el foc hauria començat a la cuina del tercer pis, però encara n'investiguen el desencadenant i, mentrestant, continuen refrescant l'edifici que s'ha anat evacuant sencer durant el matí. L'immoble no té risc d'esfondrament, però es mantindrà clausurat al Mancor fins demà, quan s'hi farà una inspecció. Els veïnats podran ser reallotjats en hotels de la zona o immobles oferits per l'Ajuntament, que ha decretat dos dies de dol oficial per aquesta tragèdia. Una de les víctimes és un home argentí de 58 anys i l'altra una dona encara per identificar. L'alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha explicat que el principal problema en aquest incendi virulent ha estat el fum.
El drama, i d'aquí s'ha vist, és que quan hi ha un incendi un s'ha de quedar dins casa seva i anar al balcó, perquè les persones han anat cap a l'escala i això ha estat una mica el principal problema, creiem, d'aquestes defuncions.
Tot d'una, connectem amb la nostra companya Carme Moreno, que ha seguit el minut a minut d'aquest incendi mentre continuen pendents d'un accident a Formentera. Ha estat una topada entre dos catamarans a prop de la costa del Molí de Sal. Pareix que no hi ha hagut ferits, però sí que ha calgut mobilitzar salvament marítim. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
Bon dia. Al voltant de les 10 del matí s'ha produït la col·lisió entre dos catamarans de 17 i 12 metres d'eslora. A hores d'ara, una embarcació de salvament marítim està avaluat a un d'ells perquè té una via d'aigua. A l'embarcació hi havia 6 tripulants, però, segons les primeres informacions, com dius, no s'han hagut de lamentar danys personals. L'altra embarcació implicada sembla que no ha patit danys rellevants.
És un dijous marcat pels successos. Avui és 11 de juny. Lluís Menéndez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Pujalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per un canvi laboral per als docents. Les 35 hores setmanals es podran fer en 4 dies.
Sempre i quan l'organització del centre ho permeti. Una mesura pensada per afavorir la conciliació personal i la planificació de la feina, inclosa en el nou programa 200-360, presentat avui per Educació. També preveu firmar un conveni amb el Col·legi de Psicòlegs per reforçar la gestió de conflictes als centres.
A Mallorca, l'EMT de Palma demanarà un crèdit de 70 milions d'euros. Guillermo Ortega, bon dia.
Bon dia. Serà per fer front a les despeses de la gratuïtat del transport públic i per continuar en la renovació de la flota de busos. Així s'ha aprovat avui en el Consell d'Administració de l'organisme amb el suport de PP i Vox i l'extensió de Més i el Partit Socialista.
Menorca inicia els tràmits per sancionar amb 60.000 euros l'empresa gestora de la planta de residus de Milà. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'acusa d'incompliments reiterats en el tractament de l'orgànic i en l'elaboració de compost. Els informes tècnics i jurídics conclouen que la concessionària no ha garantit de manera adequada el desenvolupament del procés de compostatge d'acord amb les condicions del contracte, malgrat els requisits i advertiments efectuats pel Consorci de Residus de Menorca durant els darrers mesos. Per això es preveu imposar-li l'import màxim de la sanció en considerar-ho una falta greu. L'empresa, per la seva banda, diu que no ha rebut notificació oficial i que recorrerà.
En clau política, el cas Zapatero passa factura electoral al PSOE.
Segons el darrer baròmetre del CIS, elaborat quan ja havia esclatat la imputació de l'expresident espanyol, torna a situar el PSOE guanyador en unes hipotètiques eleccions, però el Partit Popular retallaria distància i quedaria segon, a només 4 punts.
Tot això amb la mirada posada a Frankfurt. El BCE pot pujar avui els tipus d'interès.
Els mercats i els experts ho tenen claríssim. La pujada serà de 25 punts bàsics, de manera que el tipus de referència passarà del 2% actual al 2,25%. La idea és frenar l'escalada de preus com a conseqüència de la guerra a l'Iran.
N'estarem pendents i vos ho confirmarem, vos ho contarem en els propers minuts. En els esports, avui protagonisme per l'Illes Balears Palma Futsal, que ha forçat disputar el tercer partit de les semifinals del play-off pel títol. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Victòria del conjunt mallorquí per 6-4 contra el Pozo Murcia a Somos. Un triomf que manté vives les possibilitats dels mallorquins de disputar la final del play-off pel títol contra el Barça. Dissabte a les 7 de l'hora baixa, el Palau d'Esports de Múrcia dictarà sentència. Avui arranca el Mundial de Futbol a les 9 del vespre amb el partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Recordem que el mallorquí Toni Amor és l'ajudant de Javier Aguirre a la banqueta de Mèxic. Òscar Troya és el nou entrenador de l'Atleti Balears i serà presentat demà a les 12. I en bàsquet, l'Azul Marino ha anunciat els fitxatges d'Alima Dembélé i de Belén Arrojo i l'Estia Menorca, el de l'ala estatunidenc Kai Greedy.
I completam la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, ens trobam de nou en una jornada marcada per el vent. Vent que bufa moderat de tramuntana i de gregal, i això ha provocat que la costa més exposada, principalment entre el nord de Menorca i de Mallorca, la situació marítima sigui bastant complicada, marcada per la forta maró i fins i tot a punts del nord de Menorca per la maregassa. A hores d'ara, el vent ha afluixat a bona part del territori, tot i que el nord de l'arxipèlag encara bufa moderat. Ha girat una mica més a mestral, però continua bufant amb força i, per tant, en aquests espais continuarem amb un onatge intens. D'altra banda, quant al cel, han tingut més presència de núvols que ahir, esperant que al llarg del cap vespre encara tinguem aquesta alternança entre sol i núvols, tot i que a partir de demà el sol guanyarà molt més protagonisme. I tot això estarà acompanyat avui per una temperatura màxima amb molt pocs canvis. Els valors més elevats es donaran al sud de l'arxipèlag, podran tenir valors d'entre 27 i 29 graus aproximadament, mentre que el nord tindrem un valor més continguts d'entre 24 i 26 graus. I que passarà en vista demà, en principi jornada molt més assolellada i també amb un augment de la temperatura màxima. D'altra banda, el vent haurà afluixat bastant entre les Pitiuses i Mallorca, tot i que esperant que a Menorca encara bufi amb força. Per tant, al nord de l'arxipèlag continuarem encara amb un onatge bastant important.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Calvià ha decretat dos dies de dol oficial per la mort de dues persones en el tràgic incendi aquesta matinada a un bloc de pisos de Magaluf. A més, una dona de 77 anys es troba en estat crític i 9 persones més han patit una intoxicació per inhalació de fum. Els veïnats de l'edifici han estat desallotjats i per ara no podran tornar a casa seva, ja que s'ha d'analitzar l'estat de l'immoble. Al carrer de Martín Ros García hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Els bombers encara hi actuen?
Sí, encara hi ha efectius del bombers del cos de Mallorca, tot i que el foc ha quedat extingit fa d'haver 2 hores. A més, encara queda un dels 2 camions del bombers i en aquest moment han de dir que refresquen l'edifici on hi ha 36 pisos i, segons informen els bombers, encara hi ha molta presència de monòxid de carboni. A més de dur aquestes tasques, els bombers estan acompanyant a les persones del bloc dels pisos no afectats per les flames perquè agafin les seves pertinències necessàries, roba i medicaments, per passar una nit fora de casa seva. Les flames s'han originat han de dir passada a les 5 de la matinada i la seva virulència ha provocat la mort de 2 persones. A l'espera de les proves d'ADN, una d'elles seria un home argentí de 58 anys i l'altra persona encara està pendent de ser identificada. A més, hi ha una dona de 77 anys en estat crític ingressada a la clínica Joaneda de Palma, pateix cremades de primer grau i també ha patit una intoxicació per inhalació de fum. El bala de Calvià, Juan Antonio Mangual, ha lamentat aquestes 2 víctimes mortals i ha dit que en cas d'incendi s'ha d'anar sempre al balcó, mai a l'escala, com ha passat amb aquestes 2 víctimes mortals d'aquest tràgic succés. L'escoltam.
El missatge de que en cas d'incendi s'ha d'anar cap a les terrasses, cap als balcons i no cap a l'escala, que ha estat una mica el problema que ha ocasionat aquestes morts.
Fonts de la investigació asseguren que les 2 víctimes mortals han quedat atrapades en el nou pis. I Beta Ràdio, a més, ha parlat amb 2 veïnats que han viscut moments de tensió a causa de les flames i el fum. Els escoltam.
so they could not come down. So they were on the balcony with wet.
Hi havia gent als balcons amb tovalloles banyades, també cridaven. Hi havia veïnats al quart pis que estaven atrapats. Hi havia molt de fum.
Y él cogió el extintor de la puerta del edificio, que era el que más cerca vio, se lo echó y no se apagó el frigorífico. A continuación le echó agua y tampoco se apagó. Y ya se asfixiaba. Tuvo que salir corriendo y salió a la calle. Y estando conmigo, pues le dio como un ataque de nervios.
Fins al lloc del fet s'hi han desplaçat autoritats. El conseller insular d'Hisenda, Rafael Bosch, ha abandonat el ple del Consell per donar el seu suport als familiars de les víctimes. La consellera de Presidència, Antònia Estarelles, també ha volgut donar el condol als familiars. Escoltam Estarelles.
Traslladar el condol a les famílies des que avui, desgraciadament, han mort en aquest incident. També en traslladar el meu suport a l'Ajuntament aquí present a través de la figura d'Esbalda en aquests moments complicats i difícils pels municipis, en els quals ja s'han decretat dos dies de dol.
Carme, i què ha de passar a partir de demà?
Idò, a partir de demà, el director insular d'emergències, Joan Fornàs, ha explicat que demà s'analitzaran les causes de l'incendi i si l'estructura està malmesa o no. Una primera revisió de l'arquitecte municipal, fet avui, apunta que no hi ha risc d'esfondrament. Escoltam a Joan Fornàs.
Demà vendran el tècnic municipal i amb un tècnic nostre, policies i tot això, i miraran a veure l'estructura, el monòxid, tot el que hi ha, i a veure com està. I demà se dirà si poden entrar o no poden entrar.
Al llarg del matí, a causa d'aquest incendi, hi ha hagut talls de carrers durant hores i els treballadors i veïnats d'aquesta zona turística s'han vist afectats. Han de dir que ara, pel que fa a l'edifici, ha quedat precintat i en un primer moment aquest matí han quedat confinades una desena de persones, però a aquesta hora han de dir que ja totes han pogut sortir pel seu propi peu de l'edifici incendiat amb l'ajuda del bombers. I han de dir que aquesta nit les persones que no poden dormir a l'edifici podran ser allotjades a cases de familiars i també a hotels de la zona. Han de dir que tant l'Ajuntament de Calvià com els hotelers de la zona s'han volcat a ajudar aquestes famílies.
Gràcies, Carme Moreno. Aquesta és, doncs, la darrera hora. Com està la situació a les immediacions d'aquest immoble afectat per l'incendi? Sentíem abans la consellera, la vicepresidenta del govern, Antònia Maria Estarelles, que s'havia desplaçat fins al lloc dels fets. També ho ha fet el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez.
Desde aquí, las condolencias a las familias y a los amigos de estos fallecidos y esperar que los heridos se recuperen con prontitud.
Una tragèdia que també ha lamentat la presidenta del govern, Marga Proens, en un acte avui a Palma.
Donar el condol de les famílies de les dues persones que tràgicament han perdut la vida i també tenim diferents persones ferides de diferents consideració, per tant, desitjar la pronta recuperació.
Han estat hores marcades pels incendis. A Eivissa, passada la mitjanit, ha tingut lloc un foc a un pis d'una platja d'en Bossa. 5 persones han hagut de ser ateses per inhalació de fum. Els habitants del pis on es va iniciar l'incendi han cercat allotjament alternatiu pel seu compte, segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Josep. Altres veïnats han passat la nit a uns apartaments de la zona, segons fonts d'IB3. Ens ho explica Ana Fernández.
Les flames cridaren l'atenció de molta gent a nit en aquesta concorreguda zona d'oci d'Eivissa. Veïns de l'edifici, encara espantats pel que varen viure, n'explicaven avui els fets.
Me desperté y sentí mucho, mucho calor. Cuando miré ya era una nube de humo negra, negra, y ahí pues yo ya me entré corriendo. En cuestión de segundo, pues como abrimos todo y el humo nos inundó, eso quedó malo. Quedó malo, malo las paredes, todo quedó negro, no tenemos energía.
Pasó que por 40 minutos siguieron fuegos y no llegaban los bomberos.
El foc també va afectar alguns negocis.
Tuvieron que cerrar un poquito antes porque venía la ceniza, me están contando ahora, y todo el olor y todo esto. Tuvieron que desalojar, dicen, a algunas personas del edificio.
Els residents del pis cremat, segons el consistori, es varen buscar un allotjament alternatiu pel seu compte. Altres desallotjats s'han explicat que han passat la nit a uns apartaments de Platja d'en Bossa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Una quinzena de persones desallotjades de l'antiga presó de Palma han passat avui la primera nit en les quatre casetes prefabricades que el consistori ha instal·lat de vora el parc de bombers de Son Malferit. A les 9 del matí la policia els ha fet partir, només hi podran tornar aquesta nit per dormir.
Després del desallotjament forçós de l'antiga presó, avui s'han iniciat les tasques de recuperació. Els operaris ja han estat fent feina des de primera hora. L'Ajuntament ja treballa en les actuacions més immediates per garantir la seguretat del recinte i avui ja s'han fet feines de jardineria i pintura i la previsió és que els pròxims dies s'acabi de netejar la zona i es tapin els accessos per evitar noves ocupacions. A més, es reforçarà la vigilància policial i s'instal·laran càmeres de seguretat. Javier Bonet és el primer tinent de Val.
I els policies faran control durant aquests propers dos dies, per si la gent vol, necessita entrar dins la presó, agafar estris, també poder-li donar aquestes facilitats. Com heu vist, ha estat un procés llarg, han estat quatre mesos.
Paral·lelament, l'àrea d'urbanisme avança en la redacció del projecte que transformarà aquests terrenys. La proposta preveu la construcció d'un nou complex residencial amb prop de 140 habitatges.
Vol combinar pisos protegits, allotjaments dotacionals i habitatges assequibles. La intervenció també inclourà l'ampliació de la rotonda i un accés a la Via de Centura des de la carretera de Solla.
A Eivissa s'ha aturat una macrofesta il·legal amb discjòqueis famosos a una finca de Sant Antoni de Portmany. La policia local i la Guàrdia Civil han intervengut a les esdeveniment que es publicitava a les xarxes socials en el qual hi han comptat 1.000 assistents. Gemma Huasc.
Els agents van posar punt final dimecres al matí a la macrofesta a una finca a prop del Camí Vell de Sant Mateu. Van constatar que hi havia diferents ambients musicals, nombroses barres, una zona de restauració, una atracció de cavallets i fins i tot una àrea sanitària amb una ambulància i un embalat per a personal tècnic sanitari. Un dels principals reclams de la festa era que punxaven DJs com Bedouin i Seth Troxler. José Luis Benítez és gerent d'Oci d'Eivissa.
Competencia desleal total, por eso nosotros mismos desde la asociación denunciamos este tipo de fiestas. Si alguno de nuestros DJs está en una de este tipo de fiestas, no va a volver a trabajar con nosotros, porque yo creo que eso no es bueno para nadie, ¿no? No es la imagen que queremos de Eivissa.
A l'interior de la finca s'hi trobaven aproximadament 1.000 persones, totes duien pulseres identificatives d'accés. Tomás Monzó és cap de policia de Sant Antoni.
De fuera habían hasta dos parquines disuasorios que habíamos visto, luego dentro estaba distribuido a modo festival, es decir, había un mapa en el que nombraba las diferentes zonas, entonces la logística detrás sí que era potente.
Com a resultat de les inspeccions, s'han aixecat actes per presumptes infraccions que poden acabar en multes de fins a 300.000 euros per als organitzadors de la festa i els propietaris de l'habitatge ubicat en sòl rústic.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'Audiència Provincial ha condemnat a penes d'entre 2 i 3 anys de presó els 10 acusats d'integrar una xarxa de tràfic de drogues a Menorca després que les parts han signat un acord de conformitat.
Les penes més elevades de 3 anys de presó han estat per un matrimoni implicat en la trama. Els 8 acusats restants han estat condemnats a 2 anys de presó com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública, però no hauran d'ingressar al centre penitenciari.
D'altra banda, s'ha ajornat a dimarts de la setmana que ve la declaració de l'expresident del Parlament, Balti Picornell, en qualitat d'investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos. L'advocada de Picornell ha demanat més temps per poder preparar la seva defensa i el jutge ho ha acceptat. A l'arribada als jutjats, l'expresident ha defensat que es va fer, en to humorístic, la foto que contenia un insult a Campos.
El motiu de la querella del diputat de Vox contra Picornell és una imatge en què l'expresident posa de vora un grafit que inclou un insult a Jorge Campos. Una fotografia que Picornell ha fet servir diverses vegades a les xarxes. Abans d'entrar als jutjats, Picornell ha recordat que la pintada es va fer l'any 2023 i ell es va fotografiar un any després, el 24. A les portes de l'edifici judicial, una desena de persones s'han concentrat per donar suport a Picornell. Recordem que la setmana passada Jorge Campos va ratificar la denúncia davant del jutge, escoltant primer l'advocat de Campos, Eduardo Luna, i després Picornell.
Lo que sí que quiero dejar claro es que el juzgado desde el primer momento ha actuado de una forma diligente y cumpliendo la ley. Esta estrategia de defensa, que tienen todo su derecho a hacerlo, lo único que determina es un, bajo mi punto de vista, mala fe procesal.
Que personatges com aquest intentin llevar molts la llibertat d'expressió, intentin tenir molts callats que no poden expressar el que unes persones reaccionàries estan dient per xarxes. O sigui, mos hem de tenir un dret fonamental que és la llibertat d'expressió i fer-lo front.
També en clau de tribunals acabem de saber que l'actual president del Parlament, Gabriel Lecent, ha estat citat el pròxim 28 d'octubre a una audiència preliminar al judici per presumpte delicte d'odi. L'associació Memòria de Mallorca ja ha rebut la notificació d'aquesta cita judicial en què està personada com a part de l'acusació. La reunió servirà com a pas previ abans de fixar la data del judici contra el president de la Cambra de Balear.
Els fets van passar al juny de 2024 durant un debat ple de tensió a la Cambra. En aquella sessió es discutia si es derogava la llei de memòria democràtica. Dues diputades varen posar als seus ordinadors les fotos d'Aurora Picornell i de les Roges del Molinar, dones assassinades pel franquisme l'any 37. L'ESN les va expulsar i va esqueixar una de les imatges. Ara la justícia fa un pas més abans del judici formal. L'acusació popular demana per ell una pena d'un màxim de 4 anys de presó i una multa de prop de 36.000 euros.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem en titulars, d'Educació impulsa el programa Docents 360 per millorar el benestar emocional i professional del professorat. El conseller Antoni Vera ha presentat avui les primeres actuacions del programa, que inclouen suport psicològic, mediació de conflictes i noves mesures de conciliació laboral.
Entre les novetats destaca la possibilitat que els docents puguin concentrar la seva jornada laboral de 35 hores en 4 dies setmanals, sempre que l'organització del centre ho permeti.
La possibilitat que el professorat pugui concentrar la seva jornada lectiva, no laboral, lectiva, en 4 dies en lloc de 5.
El pla inclou atenció psicològica per al professorat i fins a 10 sessions terapèutiques individuals en cas de necessitat. També reforçarà la mediació als centres educatius per ajudar a resoldre conflictes entre professionals i es formaran equips directius i docents en la detecció i gestió de situacions de risc. De nou, el conseller Antoni Vera.
Docents 360 suposa un enfocament integral que combina suport emocional, millora organitzativa, mediació i lideratge pedagògic.
A més, es revisarà la càrrega de feina i es crearà un protocol de desconnexió digital. Les mesures començaran a aplicar-se de manera pilot en 12 centres durant el curs que ve, abans d'estendre's progressivament a la resta d'escoles.
Gairebé 9 de cada 10 estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat, la selectivitat, una xifra similar a l'any passat, tot i que una mica més baixa.
Per Illes, el percentatge més alt d'aptes s'ha registrat a Formentera, amb un 93,8%, i la més baixa ha estat a Eivissa, amb el 84%. La nota mitjana d'accés ha estat de 7,08 punts, semblant a la de l'any passat. Les proves s'han desenvolupat amb normalitat i sense incidències destacables. A més, no s'ha detectat cap cas de còpia amb dispositius digitals, tot i que enguany s'han estrenat sistemes específics de detecció de frau. Joan Frau, director del Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat, assegura que enguany les notes de llengua han estat més baixes perquè es penalitzaven encara més que l'any passat les faltes d'ortografia.
S'apliquen unes deduccions per faltes d'ortografia a les matèries especialment de llengua castellana i de llengua catalana, pues aquí sí que no tanca aquest nombre de faltes d'ortografia significatiu i hi ha una disminució de la nota que segurament ha influït en aquest percentatge d'actes.
Els estudiants poden demanar la revisió dels exàmens fins al 13 de juny. La convocatòria extraordinària de la Pau es farà del 30 de juny al 2 de juliol.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Tercera etapa del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui matí ha arribat a les Canàries per conèixer la realitat de la crisi migratòria. Es tracta de la primera visita d'un pontífex a l'arxipèlag canari.
L'ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la base aèria de Gando, a Gran Canària. Després s'han traslladat al port d'Arguineguín, port d'arribada de moltes persones migrants. Allà, Lleó XIV s'ha reunit amb migrants i representants d'entitats d'acollida. El Papa també ha escoltat el testimoni de Blessing, una víctima de tràfic de persones que, per raons de seguretat, no l'ha pogut llegir directament. Ho ha fet una voluntària.
No me fui de mi país porque quisiera. Me fui porque no había otra salida. Con 22 años, tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejar Nigeria. Dejar a mis dos hijas, que entonces tenían 4 y 2 años. Las dejé porque quería darle un futuro mejor. Porque quería que ellas no vivieran lo que yo había vivido.
Enfront del drama de la crisi migratòria, el Papa ha fet una crida a la comunitat internacional a una cooperació eficaç i perseverant.
Este drama debe convertirse en examen de conciencia para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
Avui vespre celebrarà una missa multitudinària també a Gran Canària.
I enmig dels presumptes casos de corrupció que afecten al PSOE i al govern espanyol, els socialistes perden 5 punts d'estimació de vot, segons el darrer baròmetre del CIS, que redueix l'avantatge del PSOE sobre el Partit Popular fins als 4 punts. L'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques del mes de juny torna a situar el PSOE al capdavant, però amb una forta davallada.
Els socialistes cauen fins al 31,3% d'estimació de vot, fet que deixa la distància amb els populars en el seu punt més baix d'enguany. A l'altre costat de l'hemicicle, el Partit Popular agafa impuls i puja més de 2 punts en un mes i se situa en un 27,1% dels suports. Per la seva banda, Vox pateix una lleugera davallada de 0,4 dècimes respecte del mes de maig i es queda amb un 15,8% d'estimació de vot. Pel que fa a la resta de forces, el soci de govern de Pedro Sánchez, Sumar, respira alleujat. Després de mesos marcant mínims històrics, la formació recupera en aquest darrer baròmetre i pujaria fins al 6,4% dels vots.
Tot això quan avui hem conegut novetats sobre la investigació judicial a Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil rastrejarà tots els seus comptes bancaris des de l'any 2014 i fins ara. El jutge ha donat permís a l'UCO per mirar amb lupa els negocis de González Amador amb el grup sanitari Quirón.
La policia judicial feia mig any que esperava aquest permís. Ara el jutge ha ordenat a 16 entitats bancàries que enviïn tota la informació sobre els saldos i els moviments de la parella d'Ayuso. Amb tot el que trobin, els investigadors volen veure si González Amador va augmentar el seu patrimoni de manera exagerada. Sospiten que podria haver cobrat comissions amagades a favors d'aquest gegant de la salut pública privada, un cas que s'investiga com un suposat delicte de corrupció en els negocis. Segons fonts de la investigació, el jutge diu que aquest pas és del tot necessari per tal de fer un mapa real dels seus béns.
Tal com estava previst, el Banc Central Europeu ha incrementat els tipus d'interès en 25 punts bàsics. És la primera pujada del preu dels diners en gairebé 3 anys.
L'organisme ha pres aquesta decisió per frenar la inflació provocada per l'encariment de l'energia a conseqüència de la guerra a l'Iran. D'aquesta manera, els tipus d'interès se situen ja en el 2,25%.
Consum investiga la companyia aèria Volotea per cobrar un recàrrec en els preus dels bitllets ja reservats vinculat a l'increment del preu del combustible.
La mesura
mesura va ser denunciada per l'Associació de Consumidors Facua i des d'ahir l'aerolínia ja no l'aplica, després d'haver estat 3 mesos en vigor. Facua insta els usuaris a reclamar la devolució d'aquest sobrecost addicional de fins a 14 euros per bitllet.
I atenció a aquesta notícia que s'ha produït a Burgos, identificat 5 menors d'entre 11 i 12 anys per una agressió sexual a una companya de classe de la mateixa edat. Els fets van passar durant la celebració d'un aniversari en un local privat fora de l'àmbit escolar.
La família de la víctima va denunciar els fets el passat mes de maig. Després de la investigació, el cas s'ha remès a la fiscalia. Els presumptes implicats varen ser expulsats 5 dies de l'escola, però ja han tornat al centre en una aula diferent a la de la víctima. Ara, seguint el protocol habitual, el cas passarà a mans de la Unitat d'Intervenció d'Educació.
Amb aquesta informació ens acostem ja a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. Indignació entre els veïnats de Nou Llevant, la Soledat i Som Malferit per la decisió del Consell Insular de no construir una passarel·la provisional al polígon de Llevant de Palma. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. Es queixen que des de que va caure el pont de vianants per mort de l'accident d'un camió han de travessar la via de cintura amb el perill que això suposa.
L'empresa municipal de transports de Palma demanarà un crèdit de 70 milions d'euros.
Serà per fer front a les despeses de la gratuïtat del transport públic i per continuar amb la renovació de la flota de busos. Així està aprovat avui en el seu Consell d'Administració de l'organisme amb el suport de PP i Vox i l'abstenció de Més i el Partit Socialista.
I Jaume Cervera ha renunciat avui com a alcalde de Son Servera.
Ho ha fet en funció de l'acord de governabilitat al que van arribar a les eleccions de 2023 del Partit Popular i Independents per Son Servera a Cala Millor i Cala Bona.
Tot d'una en parlant d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Lili García. Bon dia.
Bon dia. En aquest moment trobam un poquet de trànsit lent i retencions a la via de cintura en sentit aeroport, en el tram comprès entre la Villeta i la sortida de Sóller, com també a l'autopista d'Andratx en sentit Palma, a l'altura de Bendinat, també tenim un poquet de retencions. Això està per ara. Bon dia.
Gràcies, Nenia. Lluís Menéndez, del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. Indignació entre els veïnats de Nou Llevant, la Soledat i Som Malferit per la decisió del Consell Insular de no construir una passarel·la provisional al polígon de Llevant de Palma. Es queixen que des de que va caure el pont de vianants per mort de l'accident d'un camió han de travessar la via de cintura amb el perill que això suposa. La institució insular assegura que han decidit posar una nova estructura fixa per garantir la seguretat, un tema que s'ha parlat avui en el ple. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El 8 de novembre de 2024, el pont per a vianants que connectava la barriada de Sant Roc amb el polígon de Llevant es va enfonsar després que un camió grua, xocàs, i dos dels seus ocupants van resultar ferits de gravetat. El Consell va dir que construiria una passarel·la provisional perquè els veïnats de la zona i els treballadors del polígon poguessin travessar la via de cintura, un projecte que encara no ha arribat i pel qual el PSIP ha demanat avui en el ple del Consell. El socialista Joan Ferrer critica que l'equip de govern hagi decidit dur a terme un projecte més gran i no hagi parlat amb els veïnats.
podem entendre els entrebancs tècnics, però el que no entenem de cap manera és, primera, que no hi hagi transparència en les respostes que se donen a l'oposició. Quan nosaltres li demanem, ens parlen d'una previsional i avui ens diuen que ja no hi ha previsional. Segona, no entenem perquè no s'ha reunit amb els veïnats i els ha explicat cara a cara i ha pogut poder contrastar amb ells la informació que tenen els veïnats. I tercer, li han demanat una data concreta. No m'ho...
El conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, assegura que el nou projecte, que també preveu la construcció d'altres ponts a la via de cintura, ja està en fase de contractació i licitació.
Efectivament, això va ser una discussió tècnica. En el final se va considerar per part dels tècnics del Consell que una passarel·la provisional no complia les condicions de seguretat i que s'havia d'apostar per posar una nova estructura fixa i també canviar altres ponts que ja passavia de cintura.
Una desena de veïnats del Nou Llevant i la Soledat han assistit avui al ple per conèixer el projecte. Asseguren que varen enviar una carta al Consell el juliol demanant per aquesta qüestió i que no varen tenir resposta. Remarquen que temen que pugui passar una desgràcia. Maria Cruz és la secretària de l'Associació de Veïnats del Nou Llevant.
No hay derecho a que nos llevamos ya casi dos años sin la pasarela y que ahora nos digan que no han metido en un proyecto de tres puentes más. Eso no, porque esto no ha sido que se ha caído, ha sido de un accidente que lo que tenían que haber hecho automáticamente era reponerlo, porque es un peligro.
Segons la institució insular, els tècnics varen considerar necessari substituir per seguretat altres dues passarel·les elevades de la via de cintura per unes més modernes i segures per evitar accidents com el de finals de 2024 al polígon de Llevant.
També avui, Laura, el ple del Consell ha proposat els títols, medalles, honor i premis Jaume II a diferents personalitats, empreses i entitats. L'actor Michael Douglas com a fill adoptiu de Mallorca i els artistes Tomeu Penya i Rosbí com a fills predilectes de l'illa segons són alguns dels més destacats.
Si l'empresa que acompanya el grup d'animació i música infantil Cucorba han estat proposats per rebre la medalla d'honor i gratitud de Mallorca entre un total de 15 guardons. Entre la desena de propostes per al Premi Jaume II poden destacar la Fundació Asnimo, el Bar Bosc de Palma i el Gremi de Margers de Mallorca.
Gràcies, Laura. En directe des del ple del Consell de Mallorca, 2:36, més qüestions. El Partit Socialista, mentrestant, demanarà la compareixença dels consellers d'Educació i de Salut perquè informin de la situació dels menjadors escolars afectats pel tancament de Can Araví, ho han anunciat avui, després de criticar la gestió feta pel govern. És la diputada Amanda Fernández.
La família mereixen saber què ha passat, què ha detectat la inspecció sanitària, quan se va detectar i quines mesures s'han pres en cada moment per garantir que el servei no afectés no només com a servei de qualitat, sinó també a la salut dels nostres fills i filles.
Més notícies. L'empresa municipal de transports de Palma demanarà un crèdit de 70 milions d'euros per fer front a les despeses de la gratuïtat i també del transport públic i per continuar la renovació de la flota de busos. Així s'ha aprovat avui en el Consell d'Administració de l'organisme amb el suport de PP i Vox i l'extensió de Més i el Partit Socialista.
La pòlissa de 70 milions serà a curt termini. La major part, 40 milions, es destinaran a pagar el desfasament provocat per la gratuïtat del transport públic des de 2023, unes subvencions que, segons l'Ajuntament, el govern de l'Estat encara no ha abonat completament. Entre el que hauria d'haver transferit durant el primer semestre d'enguany i el que resta de 2025, es calcula que Madrid deu a la Corporació Municipal 10 milions d'euros que encara no sap quan cobrarà. El regidor de Mobilitat, Antoni Deudero, ha criticat que s'hagi hagut de recórrer un crèdit per garantir el bon funcionament del servei.
El grueso de la gratuidad lo está pagando el Govern Balear y el Ayuntamiento de Palma, no lo está pagando el Gobierno Central y además nos provoca una falta de flujo de caja que tendría que revisarse para que efectivamente no tuviéramos que acudir al libre mercado a pedir pólizas de crédito.
La resta de crèdit, 30 milions, es destinaran a renovar la flota, concretament a pagar la compra de nous busos elèctrics, un total de 57. Estaran operatius abans de que acabi l'any, un esforç per millorar el servei sense precedents, segons Deudero.
La MT está desarrollando en este momento la mayor renovación de flota de su historia y avanzamos hacia además un modelo de movilidad sostenible con vehículos cero emisiones. Es un hito.
El regidor de Mobilitat ha destacat que l'aprovació de la petició del crèdit en el Consell d'Administració de l'EMT no ha rebut cap vot en contra, ja que l'oposició de Més per Palma i el PSIP s'hi han abstingut.
I pel que fa a l'ampliació de l'hora a Palma, l'Ajuntament està pendent del desenvolupament del sistema informàtic que permetrà arribar a barris com Foners, Pere Garau, Plaça de Toros, Bons Aires, Can Redó, Esfortí, Santa Catalina Nord.
El procés es fa en dues direccions. La primera, la que implica la instal·lació de les màquines de cobrament i la corresponent senyalització. La segona, la posada en funcionament del sistema informàtic que permetrà que el servei funcioni de forma correcta. Fins que no es conclogui aquesta darrera fase, no es materialitzarà l'ampliació de l'hora. Antoni Déu Udero es de nou el regidor de Mobilitat.
No podemos lanzar un pintado y un inicio donde la gente ya pare y vea que está pintado azul, no puedo aparcar, quiere ir a la máquina no está operativa si el sistema informático no está 100% cerrado. Estamos con esto, está trabajando los técnicos, tanto de innovación como de la propia SMAP, movilidad del ayuntamiento, para que esto sea una realidad a lo largo del segundo semestre.
I encara a Palma, la torre de l'edifici de Cas Coronel ja és història. Un dels elements més característics de la singular villa del barri de Son Serra ha estat esbocada avui de matí.
L'associació Arca i la plataforma Salvem Cas Coronel han denunciat la destrucció patrimonial irregular. Sostenen que l'actuació s'ha fet amb presses, de manera brutal, sense complir el projecte, i provocant caigudes de material de manera perillosa, dificultant qualsevol manipulació d'elements.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Escoltau la información más próxima a IB3 Radio.
2:40, ho dèiem en titulars. Jaume Cervera ha renunciat avui com a alcalde de Son Servera en funció de l'acord de governabilitat al que van arribar a les eleccions de l'any 2023 al Partit Popular Independents per Son Servera, que la millor i que la bona.
Ha estat en un ple extraordinari que tenia com a únic punt del dia la renúncia de Cervera presentada el passat 28 de maig. L'acord li atorgava la valia durant els 3 primers anys, mentre que el darrer serà per al candidat independent Pep Cervera. El Popular fa una valoració molt positiva d'aquests 3 anys.
El 90% del nostre programa electoral l'han complit. Ha hagut una cosa que s'ha quedat per camí, però bueno, la subsanarem, encara no hem acabat, vull dir, encara ens queda un any, i la idea és que tot va endavant. Hem complit el pactat, han complit amb Son Cervera, que és el que realment ens varen proposar juntament amb els independents, i el que han complit és en la paraula donada al seu moment. Nosaltres estem satisfets, de veritat, perquè crec que deixant Son Cervera millor de lo que estava.
El nomenament oficial del canvi de valia es farà en un ple extraordinari dia 20 a les 12 del migdia.
I mentrestant, Manacor comença a mobilitzar contra la granja de 80.000 gallines que Avícola Son Perot vol construir a la finca de Son Brau. Els veïnats han començat una recollida de firmes mentre que l'Ajuntament està estudiant el projecte.
És una finca de 400.000 metres quadrats on Avícola Son Perot hi ha projectat construir una granja de 80.000 gallines ponedores. L'empresa encara no l'ha comprada i només ho farà si el projecte s'accepta. Els veïnats rebutgen el projecte.
Ens mostrem en contra d'aquesta macrogranja de 80.000 gallines i la primera passa va ser això, mostrar aquest descontentament i un poc de desesperació de que això no se pogués fer. I per tant, el primer que hem fet és organitzar-nos una mica els veïnats de Son Sureda, que som els que estan més a prop de la finca de Son Brau.
Crec que hi ha molts motius per intentar aturar aquest projecte que no se faci. Crec que hi ha moltes bases i al·legacions que han trobat conjuntament amb l'Ajuntament per aturar tot això.
Ahir vespre, Manacor s'hi va fer la primera reunió en contra de la instal·lació i en alguns comerços de la ciutat ja s'hi recullen signatures i presentaran al·legacions al projecte. L'Ajuntament de Manacor està estudiant el projecte per si s'ajusta a la normativa urbanística. Miquel Oliver és el Val.
Nosaltres serem tot el beligerant que podem ser. Hem de pensar que aquesta és la primera proposta que se fa de la instal·lació de la macrogranja a Mallorca, després del periple que ha tingut, primer Llucmajor i després a Sineu, però també la ballada després de la modificació de la llei. Per tant, quan es presenta aquest projecte, tot ho pensar que ja s'encarregarà el propi projectista, el propi promotor, de que els papers diguin el que han de dir.
El projecte presentat per Avícola Santperó preveu la construcció de dues naus amb un femer que faci, per al fens que facin les gallines i contenidors per dipositar-hi les gallines mortes, que es calcula que seran unes 2.500 a l'any.
I un darrer punt, perquè més de 6 de cada 10 converses d'Esporles són en català, és una de les conclusions de l'informe presentat per Plataforma per la Llengua i l'Ajuntament d'Esporles sobre usos lingüístics del municipi. La idiosincràsia d'aquest poble de la Serra Tramuntana, amb molta població autòctona i també envellida, afavoreix la parla de la llengua, però l'informe destaca que hi ha feina per fer entre els adolescents.
És en la franja jove on decau més l'ús del català, fins a un 56%. L'informe ho atribueix a un major ús del castellà o altres llengües, especialment entre parlants nascuts fora del domini lingüístic català, així com a la pressió social. En canvi, els infants i la gent gran són els perfils que més contribueixen a mantenir la llengua. La delegada de Plataforma per la Llengua a les Balears, Marina Garcias, analitza els resultats.
És una població que conserva la llengua catalana d'una manera molt important, perquè un 64% de les interaccions se fan en llengua catalana, un 27% se fan en llengua castellana i la resta d'interaccions amb altres llengües.
D'aquesta manera arribem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
Defluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia.
Ho dèiem a l'inici, l'Illes Balears Palma Futsal continua viu al play-off pel títol.
El conjunt mallorquí va guanyar per 6-4 l'El Pozo Múrcia i va forçar el tercer i definitiu partit de la sèrie que es disputarà dissabte a Terres Murcianes. Xaruto, Deibau, Fabinho i Peña a la primera part i de nou Fabinho i Machado a la segona marcaren els gols del Palma Futsal que donaren una victòria clau per continuar amb opcions de jugar aquesta final pel títol de Lliga i també de disputar l'any que ve la pròxima edició de la Champions. Escoltam el tècnic del Palma Futsal, Antonio Vadillo.
Creo que hemos hecho una primera parte espectacular. Nos hemos ido de dos goles, pero ha sido un partido para haberme ido de 3 o 4 goles la primera parte. No somos superiores y la segunda parte sí que es verdad que ha sido golado, solamente empezamos encajados y bueno, ahí ha estado todo más dividido, más igualado. Y hemos salido a sufrir y al final hemos podido matar el partido. Y sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos que recuperar la esencia del Palma y creo que lo hemos hecho.
I Fabinho, autor de 2 gols del Palma Futsal, tenia clar com havien de sortir des de l'inici per cercar la victòria.
Salimos como tenía que salir, ha dicho que tenía que salir con los cuchillos entre los dientes, hicimos esto, volvemos a presionar muy bien la primera línea otra vez, a sacar los partidos, y bueno, muy importante, conseguimos salir por delante del marcador, luego llevamos el empate, pero nosotros ha tenido cabeza para revertir esa situación, y bueno, muy contento con la victoria.
El tercer partit de la sèrie es disputarà dissabte a les 7 de l'hora baixa al Palau d'Esports de Múrcia. Diu el porter del Palma Tenis que s'hi ha d'anar amb un esperit guanyador.
Soy muy confiante con el plantel que tenemos. Oscilamos mucho en la temporada, pero como dice, playoff tenemos que ganar. Final, tiene que estar con espíritu de ganador y competir lo máximo posible como competimos hoy. Y sin dudas no será diferente sábado.
I de dissabte a les 7 del capvespre, el tercer i definitiu partit d'aquestes semifinals del play-off pel títol entre l'El Pozo Múrcia i el Palma Futsal el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio.
I també pel que fa al Palma Futsal, el club s'ha vist implicat en un possible cas de tripijoc de partit.
Segons informa el Diari de Navarra, la justícia de Tudela investiga el suposat pagament de 100.000 euros per influir en el resultat del partit de la temporada 2023-2024, en el qual el Ribera Navarra jugava no perdre la categoria i que finalment no varen fer, ja que el partit va acabar amb un 6-3 favorable als locals. Segons recull l'acte judicial, la investigació indica que s'hauria destinat aquesta quantitat de diners per influir en el resultat en determinats jugadors de l'equip mallorquí. El president del Palma, José Tirado, es va mostrar sorprès en declaracions a aquesta casa.
Evidentemente sorprendido. De parte del club, pues, tolerancia cero a todo esto, ¿sabes? Nos ha pillado a todos de sorpresa. Y evidentemente, pues, a disposición de la justicia de lo que quiera preguntar o investigar, porque al final, como digo, para nosotros es toda una sorpresa y tolerancia cero, y apoyamos a quien tengamos que apoyar, porque evidentemente el nombre del Palma no nos gusta que salga relacionado con estas historias.
De fet, el club mallorquí ha publicat avui matí a les seves xarxes socials un comunicat oficial en què exposa que el club és totalment aliè a qualsevol actuació que pogués haver-se produït al marge de la legalitat.
El filial del Palma Futsal es jugarà dissabte en l'ascens a segona divisió a la pista del Mataró.
El conjunt mallorquí parteix en l'avantatge del 2-1 aconseguit el partit d'anada. Així espera que serà la tornada el capità del Palma Futsal B, Izan Vargas.
Pues esperamos un ambiente calentito, la verdad, normal, es una final de playoff. Yo pienso que ellos van a venir a apretarnos como hicieron en la ida de principio a fin. Una presión muy intensa, individual. Y nada, nosotros a jugar con calma, sabemos que tenemos un gol de ventaja, que no es mucho, y hacer lo que nosotros sabemos.
El partit començarà dissabte a les 6 del capvespre a la pista del Mataró.
Futbol avui arrenca el Mundial amb 48 seleccions participants.
A les 9 del vespre, l'estadi Azteca, Mèxic i Sud-àfrica disputaran el partit inaugural d'aquesta Copa del Món. Recordem que el conjunt mexicà és dirigit a la banqueta per Javier Aguirre, l'ex-mallorquinista, i el tècnic mallorquí també, Toni Amor. Espanya haurà d'esperar fins dilluns, dia en què debutarà aquesta Copa del Món, a les 6 de l'hora baixa, contra Cap Verd. I pel que fa al Real Mallorca, el davanter artenenc Capdon Prats, que disputa el torneig solidari de golf a Pula, ha parlat del seu equip. L'artenenc té clar que s'ha de tornar a primera.
Tots junts, pues, tornarem prest a aquí on hem d'estar, que al final jo pensava que, bueno, que al final crec que me queda molt d'any de vida, pensava que no mos tornaríem a veure, o que no tornaria a veure el nostre Mallorca a segona divisió, no? I així mos ha tocat, així m'ha tocat, tornava a estar o veure en el Mallorca a segona divisió i espero que, bueno, que sigui la darrera, que puguem pujar i pues, que les coses vagin diferent.
El davanter també veu bé la renovació de l'entrenador Martín de Michelis.
Bueno, jo crec que al final en Martín pues, té unes qualitats molt bones i crec que les pot explotar pues, a segona divisió com a primera divisió, que al final l'any passat va fer molt bons números, no? Esperem que, bueno, que la sort acompanyi, que al final pues, la temporada passada pues, van passar coses rares que al final no podem controlar, no? Al final les com sa vida i bueno, pues, crec que sí, que al final és un acert per al club i esperem pues, que l'any que ve pues, tornem a disfrutar amb el Mallorca i que torni a primera divisió, no?
I que estarà l'any que ve a la mateixa categoria que el Mallorca és el Las Palmas. Tot això després d'empatar un gol ahir contra el Màlaga al partit de tornada del play-off d'ascens a la primera divisió. El conjunt andalús, per tant, disputarà la gran final per pujar a la Liga contra l'Almeria. El primer partit es disputarà diumenge a les 9 del vespre a la Rosaleda, i l'Oviedo, que ha descendit a segona, ha confirmat Julián Calero com el seu nou entrenador. I a la segona federació, l'Atleti Balears ha fet oficial avui el fitxatge del tècnic Òscar Troya, que arriba procedent del Poblense, on hi ha estat 10 temporades. Troya ocuparà la banqueta que ahir mateix va deixar lliure Luis Blanco. Demà a les 12 serà presentat de forma oficial.
En En bàsquet, l'Azul Marino ha anunciat avui els fitxatges de Lima Dembélé i de Belén Arrojo.
La pivot maliana, que arriba procedent del Joventut, ha estat una de les millors jugadores de la Lliga Femenina. Ha fet mitjanes de 17 punts i 7 amb 5 punts a la penya. De la seva banda, Arrojo, l'internacional amb Espanya i amb una dilatada experiència a la màxima categoria, tanca la seva etapa al Perfumerías Avenida per incorporar-se al projecte mallorquí. Escoltant Jordi Riera, director general de l'Azul Marino.
La veritat és que molt contents, les dues companyien en la posició 4 i ens han despertat avui de matí amb el seu anunci. La veritat és que jo crec que donaran molta alegria a l'aficionat i també pues, sumaran moltes facetes a seguir perquè són jugadores que cohesionen un grup.
I a la primera fe, l'Èstia Menorca ha anunciat el seu primer fitxatge per a la pròxima temporada. Es tracta de Kyle Greeley, de 26 anys, un aler estatunidenc que arriba a l'illa procedent del Proinvent Units pel bàsquet Gandí, amb el qual va finalitzar la lliga regular liderant el rànquing de tirs lliures. El tècnic Javier Zamora ha parlat d'aquesta operació.
Kyle es un jugador que nos va a aportar muchas cosas, tanto en anotación como en versatilidad. Puede hacer dos posiciones en el perímetro y tiene una gran capacidad de sacrificio. Es muy trabajador y tiene unas ganas tremendas de incorporarse a nuestro proyecto. La verdad es que la entrevista que tuvimos y el compromiso que ha mostrado han sido claves para incorporarle y estoy convencido que será un jugador muy importante en la próxima temporada y que nos dará muchas alegrías.
Després d'aquest fitxatge i de la renovació el mes passat de Pol Figueras, el conjunt menorquí compta ja amb dos jugadors confirmats per a la pròxima temporada.
En pàdel, quasi sense temps per gaudir de la victòria al major d'Itàlia, Gemma Triay i Delfi Brea tornen a ser a uns quarts de final.
Aquesta vegada és el primer pàdel de València després de derrotar Bàrbara Laseras i Carla Mesa per 6-1 i 7-5. Partit plàcid el primer set, però que s'ha complicat el segon. Contra tot pronòstic, les 59 del món havien posat contra les cordes la parella número 1 i les ha obligat a remuntar un 3-0 en contra. Ara, Triay i Brea s'enfrontaran demà als quarts de final a Marina Guinart i Verònica Virceda.
Gràcies, Xisco. Fins aquí els esports. Fem una petita pausa i tornem amb els apunts de la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Eivissa acull durant tota aquesta setmana la 12a edició de l'Eivissa Pride, un esdeveniment ple d'activitats culturals i socials que tindrà la cirereta amb la gran marxa LGTBIQ+, aquest dissabte.
El portal de Ses Taules va seguir a nit escenari del pregó del Pride a càrrec del regidor de Vila, Fran Torres. Un pregó reivindicatiu a l'hora que festiu amb les actuacions de La Troia, Malibú, Amric Chana i el Velvet Riot, arribat directament de Catalunya. La sostenibilitat i la salut mental estan al centre d'aquest Eivissa Pride 2026. Antonio Valibrea és el director.
Mucho más sostenible, mucho más mediterráneo y mucho más pensado en el cuidado, en la salud mental, en la convivencia, en el trato, en la humanidad. Invitará a todo el mundo al acto más importante, que es la Gran Marcha por los Derechos LGTBIQ+, el próximo 13 de junio, desde las 7 de la tarde, recorriendo las calles de Eivissa.
La fi de la festa serà diumenge a partir de les 7 de l'hora baixa amb la Gran Marxa LGTBIQ.
Strangers in the night.
Parlem ara de teatre perquè a partir d'avui podeu assistir a l'estrena de l'obra Estranyes visites, tot i que per avui ja estan exaurides totes les entrades, per la resta del cap de setmana encara en queden. És de Javier Matesandi, parteix del format del Teatre de Barra, del qual és co-creador, per explicar tres entremaliades històries independents, però relacionades.
Avui serà a partir de les 8, divendres en dues sessions a les 7 i a les 8 i mitja, com dissabte i diumenge a les 6. Comes a l'hotel Arts Magna de Palma, després s'ofereix sopar. A banda d'aquest cap de setmana, també el següent, de 8, de 9 i 20 de juny, es representarà allà mateix. Però, i l'argument? Ens l'explica el mateix autor.
I utilitzem aquest format de dos, de minimalista, de dos actors només. El que passa és que aquesta vegada en forma de tríptic, tres històries breus, independents, però a la vegada vinculades entre elles i de tot seguit, no? I molt divertida, jo crec que la gent s'ho passarà molt bé i que dona l'opció de reservar només el teatre o el format de sopar teatral.
Les 3, moment per repassar les notícies destacades d'aquest dijous 11 de juny. Una errada elèctrica en una gelera pot haver estat l'origen del tràgic incendi que ha causat la mort de dues persones i una desena de ferits a Magaluf, a Calvià. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Els bombers per ara confirmen que el foc hauria començat a la cuina del tercer pis, però encara n'investiguen el desencadenant. L'edifici no té risc d'esfondrament, però es mantindrà clausurat almenys fins demà, quan s'hi farà una inspecció. Els veïnats podran ser reallotjats en hotels de la zona o en immobles oferits per l'Ajuntament, que ha decretat 2 dies de dol oficial per la tragèdia. Una de les víctimes és un home argentí de 58 anys i l'altra una dona encara no ha estat identificada. Escoltam el testimoni d'un dels veïnats afectats.
Y él cogió el extintor de la puerta del edificio, que era el que más cerca vio, se lo echó y no se apagó el frigorífico. A continuación le echó agua y tampoco se apagó. Y ya se asfixiaba. Tuvo que salir corriendo y salió a la calle. Y estando conmigo, pues le dio como un ataque de nervios.
Avui també hi ha novetats sobre la causa judicial contra el president del Parlament per un presumpte delicte d'odi. Gabriel Lecent ha estat citat el pròxim 28 d'octubre a una audiència preliminar al judici.
La reunió servirà com a pas previ abans de fixar la data del judici contra el president de la Cambra Balear. Els fets varen passar el juny de 2024 durant un debat ple d'atenció a la Cambra Balear. En aquella sessió es discutia si es derogava la llei de memòria democràtica. Les diputades socialistes, Mercès Garrido i Pilar Costa, varen posar als seus ordinadors les fotos d'Aurora Picornell i de les Roges del Molinar. Lecent les va expulsar i va esqueixar una de les imatges.
Els titulars inclouen també un canvi laboral per als docents. Les 35 hores setmanals es podran fer en 4 dies.
Això sí, sempre que l'organització del centre ho permeti. Una mesura pensada per afavorir la conciliació personal i la planificació de la feina inclosa en el nou programa 200-360 presentat avui per Educació. També preveu firmar un conveni amb el Col·legi de Psicòlegs per reforçar la gestió dels conflictes als centres. És el conseller Antoni Vera.
La possibilitat que el professorat pugui concentrar la seva jornada lectiva, no laboral, lectiva, en 4 dies en lloc de 5.
Menorca inicia els tràmits per sancionar amb 60.000 euros l'empresa gestora de la planta de residus de Milà.
L'acusat d'incompliments en reiterats en el tractament de l'orgànic i a l'elaboració de compost. L'empresa, que no ha rebut encara notificació oficial, diu que recorrerà contra les sancions. Mateu Ainsa és el director insular de Medi Ambient.
A la mala praxis, en el mal funcionament del tractament de la matèria orgànica. Això no vol dir que no es faci la matèria orgànica, perquè és un tema que hem de deixar bastant clar. L'esforç que fa la ciutadania serveix, però segur que Milà, i per això aquesta sanció, se li ve recordant que no compleix amb l'establert en el plec de descontracte de l'explotació.
El Tribunal Suprem rebutja l'indult a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
El Tribunal ha emès un informe desfavorable a la concessió d'aquesta mesura de gràcia. García Ortiz està condemnat a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets. Els magistrats asseguren que no hi ha raons de justícia, equitat o utilitat pública per perdonar-lo.
I tal com estava previst, el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primera vegada en gairebé 3 anys.
L'organisme ha encarit el preu dels diners en 25 punts bàsics en pes pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'encariment, que impactarà les hipoteques,